Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts als Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més en què parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Si ens acompanyeu en els propers minuts, us explicarem unes quantes rutes i llocs, la majoria dels quals fugen dels camins marcats i acostumen a dirigir-se cap a punts menys coneguts, més amagats, més en segona filera. Posarem la perifèria al centre i tot això en els propers 25 minuts. Capítol número 532, amb aquests continguts que repassem en el sumari. Sota l'asfalt del nucli antic de Badalona s'hi assenta Baetulo, antiga ciutat romana amb 7 segles d'existència. A les darreres dècades, la ciutat ha recuperat i preservat vestigis romans i des del Museu de Badalona, l'arqueòloga Clara Forn els presenta. Termes, decumanus, viles patrícies amb patis i mosaics i conduccions d'aigua, entre d'altres. Amb el Xavi Tió sortirem del Principat per conèixer una ruta senderista a l'extrem est de la Sierra de Guara, al Prepirineu aragonès. Bonica ruta a la penya de Surta, amb panoràmiques espectaculars i incursió a la cueva hidròlica. I encetem un nou cicle viatger. I també parlarem d'un arxipèlag. La Maria Pilar Cabrerizo, del blog Viatges 2.0, ens porta, en diversos capítols, a les Illes Lofoten, a Noruega. Començarem la ruta a l'extrem sud, on hi ha el poble amb el nom més curt del món, O, que es pronuncia així, però que en realitat s'escriu amb una lletra A. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. Baetulo és el nom amb què es coneix la Badalona romana, un topònim d'origen incert. Alguns l'atribueixen al nom del riu que li passa pel costat, l'actual Besòs. D'altres li vinculen un origen vegetal, del terme bètula, nom científic del gènere dels bedolls. I també es parla d'una deessa que sembla ser tenia aquest nom. Però anem a certeses. Gràcies als estudis arqueològics, sabem de l'existència d'aquesta antiga ciutat romana sota l'asfalt dels carrers de l'actual Badalona. En concret, Baetulo es trobava sota l'actual nucli antic, elevat en un petit turó i delimitat per dues rieres. Ocupava unes 14 hectàrees, tenia una distribució octogonal i es va fundar pels vols de l'any 70 abans de Crist, tenint una continuïtat fins al segle 6 i 7 de la nostra era. Va ser anterior a Barcino i va esdevenir una de les primeres ciutats de la província d'Hispània Tarraconensis. Però situem-nos ara a l'any 1955. En plena febre constructora, queden al descobert restes de les termes romanes de Baetulo en un solar que anava destinat a habitatges. En parla l'arqueòloga del Museu de Badalona, Clara Forn.
Quan es va parcel·lar aquest espai per ser urbanitzat, el que van poder fer va ser una petita intervenció, perquè de fet a Badalona des del segle XVIII tenim notícies de troballes arqueològiques i van reclamar en aquell moment poder fer una intervenció. Amb la sort que van aconseguir topar amb un dels edificis més ben conservats i més bellament decorats, que són les termes públiques romanes, que pel seu grau de conservació, la decoració i sobretot per l'interès que van despertar, l'Ajuntament va decidir comprar aquesta part del solar i construir a sobre el que va ser el Museu de Badalona.
Les termes, però, eren tan sols la punta de llança dels molts altres vestigis romans que es van anar trobant al subsol badaloní a pocs centímetres de la superfície i que van fer declarar el global del jaciment com a bé cultural d'interès nacional. Així, s'ha sabut que la ciutat s'estructurava en retícula, amb carrers paral·lels a la línia de costa, els decumanus, i d'altres de transversals que es deien cardus o cardine. El principal era el decumanus maximus.
En aquest Decumanus Maximus el que hi tenim és una sèrie d'edificis al voltant, unes illes de cases que tenen edificis importants perquè justament el Decumanus Maximus era un dels carrers principals que ens acostava al fòrum. I per tant, com que és un espai on ens estem acostant al fòrum de la ciutat, hi tenim des de multitud de tavernai, que eren les botigues en època romana, edificis com les termes públiques o altres edificis més modestos que estaven destinats a la vivenda.
I en aquesta intersecció entre el Decumanus Maximus i el Cardo Maximi s'hi trobava el Fòrum, plaça major o punt central de Baetulo. Una mica més amunt d'aquest, enfilant-se el petit turó que dominava la ciutat, s'hi ha trobat i conservat la base de dues grans cases habitades per patricis benestants dedicats al negoci del vi. Són la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eure. Enormes, més de 1.500 metres quadrats. Parlem de la primera, la Casa dels Dofins.
Veureu una casa que al voltant de l'atri, que és aquest primer espai distribuïdor que hi havia a les cases romanes, que al centre té un petit brollador, una font, un espai amb aigua, i que té el sostre completament obert, l'impluvium. Aquí, a aquest espai, tenim un mosaic molt ben conservat i al centre tenim el mosaic que dona nom a la casa, que és una roseta i uns dofins que l'acompanyen. I, per tant, veurem una sèrie d'habitacions que s'obren a aquest espai central que també estan molt ben ricament decorades amb mosaics.
I just al seu davant, sense tants mosaics, però amb un peculiar espai exterior, com s'intueix pel nom, la Casa de l'Eure.
Perquè aquesta casa és una de les poques que es conserven a Catalunya, de fet només n'hi ha una similar a Empúries, que en lloc de tenir un mosaic que decora l'impluvium, el que tenim és un espai enjardinat. Tenim com una gran jardinera al voltant d'aquest compluvium, d'aquest dipòsit que recollia les aigües, que el que feia era donar-li un aire molt més fresc, molt més relacionat amb la part més de bosc o més selvàtica de la societat romana, i és un exemple únic.
Les restes de totes dues cases són visitables i s'hi accedeix des dels baixos dels edificis construïts just al damunt. I saltem cap a un altre punt, proper a les termes, al jardí de Quint Licini. La feina dels arqueòlegs ha recuperat restes d'aquesta gran casa que és una mica més tardana, del segle I després de Crist. Clara Forn.
Que totes les habitacions de la casa es disposen amb un gran passadís i un peristil, un jardí privat al centre. És una casa d'un personatge molt important que sempre s'ha associat a Quint Licini, que era un senador de la classe social més alta, per tant, i que tenia relacions directes amb l'emperador, en aquest cas amb Trajà, i que havia arribat a ser senador substitut del Senat de Roma, és a dir, un personatge que havia arribat al cor de l'imperi. En aquest cas és una gran mansió, només el peristil ja feia 1.500 metres quadrats. S'han excavat diferents parts i nosaltres el que tenim avui en dia visitable és aquesta piscina central, aquest lacus, aquest estany que hi havia decorant el centre d'aquest peristil, d'aquest gran jardí.
I per acabar aquesta ruta pels vestigis del jaciment, ens podrem aventurar per una infraestructura d'època.
És una gran conducció d'aigua que tenim, que se situava per sota d'un dels carrers de la ciutat, del Cardo I, i que és una estructura, perquè ens fem una idea, com si fos una claveguera, no?, que va per sota, és una conducció, que fa un metre i mig d'alt, per tant no podem caminar del tot drets, i que està format per una volta de canó, i que hem pogut excavar 40 metres endins. És a dir, que sota el subsol nosaltres podem recórrer aquests 40 metres veient aquesta gran estructura hidràulica. I és un punt bastant curiós i poc conegut de la ciutat.
Entreu al web museudebadalona.cat i veureu com podeu visitar aquests 5 indrets de passat romà i l'exposició permanent al mateix museu, un espai que parla de l'antiga Baetulo i que conté les peces més destacades i valorades de les excavacions que han fet els arqueòlegs des dels anys 30 del segle passat i fins a dia d'avui. No hi pot faltar la Venus, petita escultura que és emblema de la ciutat, i també altres peces molt interessants i menys conegudes.
Sobretot hi ha una primera part que explica una mica l'evolució de la ciutat i també teniu un audiovisual que us explica com era la ciutat, i després trobareu una sèrie de vitrines que el que ens expliquen és des de diferents punts de vista com eren aquests objectes, doncs des de la gran producció, com deia abans, d'àmfores i relacionat amb el món del vi, que és molt important per la nostra ciutat, les escultures més destacades, objectes de tocador com miralls, pintures, anells, arracades, com escrivien, com s'enterrava, perquè també tenim un espai dedicat als enterraments i les necròpolis.
La ciutat s'abandona cap al segle VII després de Crist, però dos segles més tard torna a cobrar vida, ara, això sí, ja en plena època altmedieval.
Aquest petit turó envoltat de dues rieres, i el que es fa és anar construint al voltant del que serà la primera església romànica, ja tenia, diguem, el culte a Santa Maria, i al voltant es construirà doncs, la Sagrera, el primer nucli medieval, que sí que ens queda la traça dels carrers d'aquest espai, però queden pocs edificis, sobretot perquè la ciutat va creixent al voltant d'aquest nucli i al segle XVII-XVIII, amb la gran recuperació demogràfica, es va construir molt i es va, diguem, perdre gran part de les edificacions medievals.
Una zona que els badalonins coneixen com Dalt Vila, dins del nucli antic. Un passeig pels seus carrerons ens porta a una Badalona insòlita i poc imaginada pel foraster. Però recordem que, sota aquella estructura medieval, encara n'hi ha una altra de romana, l'antiga Baètolo, i que sota cada petjada a l'asfalt dels seus carrers encara ressona una antiga ciutat de 7 segles d'història, estesa entre la Serra de Marina i el mar Mediterrani. Baètolo.
Sendes.
Avui a la secció de senderisme saltem de territoris i anem cap a l'Aragó. Ara feia bastant de temps que no viatjàvem cap al Pirineu Aragonès, tot i que ens encanta, ens fascina i d'uns paisatges realment increïbles. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
De fet, no anem ben bé al Pirineu Aragonès estricte, sinó que aniríem al pre-Pirineu Aragonès, eh?
Això mateix, deixarem les propostes casolanes per un parell de setmanes i començarem un petit cicle de dues propostes pel Sobrarbe, aquesta comarca aragonesa situada a la part septentrional de la província d'Osca, entre França al nord, la Ribagorça a llevant, el Somontano al sud i el Serrablo a ponent. I estem parlant d'una comarca de 19 municipis amb poc més de 6.800 habitants, és a dir, amb una densitat molt
baixíssima.
Baixa. I a la zona central trobem Aïnsa i Voltanya, per situar-nos una miqueta, i al sud hi ha, com bé deies, la serra prepirinenca de Guara. Doncs entre aquests dos espais anirem a fer un parell d'excursions en una zona d'altitud mitjana on hi ha tota una sèrie de petits poblets mig abandonats i uns altres tants despoblats del tot. I avui en concret anirem a pujar una muntanyeta característica com és la Penya Surta, des del poblet de Sarsa de Surta, i després de fer un tram de camí de transhumància que ressegueix ben bé el límit del Parc Natural de la Sierra de Guara, anirem a visitar la Cueva Hidròlica, una cavitat petita però interessant, i d'allà retornarem al poble per un petit recorregut balissat recentment.
Anem a deixar-nos encisar per aquest prepirineu aragonès ple de paisatges molt i molt especials. On comencem?
Doncs anem a començar a caminar a Sarsa de Surta, just a l'entrada del Parc Natural. Sarsa de Surta és un poblet que va quedar despoblat del tot als anys 50 del segle passat i que va començar a recuperar algunes cases a finals dels anys 90. Doncs bé, al costat de les primeres cases, a la part baixa del poble, hi trobem l'església parroquial on podem aparcar el cotxe. Tenim a la vista, ja de bon principi, la Penya Surta on volem pujar. És un gran esperó rocallós amb unes parets per la cara sud, que és la que veiem, que ens fan pensar que és inexpugnable, però que ens oferiran una petita sorpresa per accedir al cim. Comencem a caminar a carrer amunt i a meitat del poble, és un poble de cases disperses, veurem unes escaletes per la dreta que ens enfilen de seguida a una gran casa antiga, recuperada, d'on arrenca pel costat un sender marcat que, entre boixos per terreny de pedra calcària, ens puja a la zona dels dipòsits d'aigua del poble. I seguint aquest sender anem a passar per tot un tram pedregós amb lloses i pedra solta, sense gaire més vegetació que garric i algun roure per l'orientació de soleil per on pugem, i sense massa dificultat, perquè el sender està ben traçat amb algunes llaçades, ens plantem a un collet que al mateix temps és un encreuament de camins. És la Vereda de Seville, és una antiga carrerada, és a dir, un camí ramader que seguia el bestiar quan pujava o baixava de la muntanya. I aquí del collet girem completament de direcció, ens posem cap a nord-est i ens anem a buscar la base de la penya. Fem un petit tros en pujada forta i quan estem arran de paret trobarem un curiós pas en forma de feixa penjada al buit, però sense complicacions per passar superarem aquest punt i en 5 minutets més, seguint el llom arran de paret, ens plantarem al cim de Penya Surta. 1.347 metres d'alçada, 460 metres per sobre del poble, i aquí tenim una vista privilegiada de primeríssim ordre.
Brutal.
Sobretot cap a nord, on destaquen tota l'enorme col·lecció de cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut. Veiem des dels Gavietos a l'oest, el Tallón, la Bretxa de Roland, el Casco, la Torre i l'Espalda de Marboré, els Tres Picos de la Cascada, el Marboré, el Cilindre de Marboré i llavors el Mont Perdut, el Pico d'Añisclo i la Punta de les Oles. A continuació hi ha tot l'ample Collado d'Añisclo i per l'altre cantó, ja per sota dels 3.000 metres, hi ha la Suca i les Tres Maries. I al davant de tot aquest ampli panorama tenim les parets verticals dels Sestrales sobre el Canyón d'Añisclo. Cap a l'oest tenim vistes sobre el Canyón del Balcés, cap a sud totes les terres baixes del Somontano de Barbastre i cap a l'est la ruta per la que hem pujat. I després de gaudir d'aquesta esplèndida panoràmica, desfem el camí fins al coll i agafem cap a sud seguint la carrerada pedregosa ben bé pel llom, un llarg tram quasi planer paral·lel al riu Balcés que va a 400 metres per sota nostra. Anem per aquest camí fins al Collado de San Pietro, on enllacem amb una pista, tornem a canviar de direcció i pista avall fem uns 400 metres fins a trobar per la dreta un camí fitat que de pla va resseguint antics bancals fins que trobem la cueva hidràulica. Hi ha una porta metàl·lica que al seu dia la tancava, però l'actualitat està oberta i entrem en aquesta petita cavitat en forma tubular, uns 80 metres de profunditat, amb dues galeries superposades, i a la de dalt, que és la més accessible, trobem tot un munt de formacions, sobretot a la sala final, després de pujar per un pendent amb el terra fangós i enganxós, com si fos ben bé adhesiu. Al seu dia s'hi havien fet prospeccions arqueològiques, si s'hi van trobar restes de ceràmiques i tot d'utensilis fets de pedra i també fets amb ossos. I de la cova continuem pel camí que ens hi ha portat, seguint un PR balissat recentment, que amb fort pendent per una obaga frescal entre boixos i pineda ens baixa a traspassar un petit torrent, quasi a tocar de la pista que havíem deixat abans, i acabar d'entrar al poble on podem aprofitar per visitar la magnífica església romànica amb un com bon campanar de torre tot del segle XII.
Aquesta podríem dir que és la primera entrega de dues que farem d'aquest territori, de tot aquest rere país d'Aïnsa, que és realment molt i molt interessant. Fitxa tècnica, distància recorreguda.
Estem parlant d'11 quilòmetres i mig.
Desnivell.
525 metres de desnivell positiu acumulat.
Temps.
Posem-hi una cisoreta, sobretot per poder entretenir-nos amb les esplèndides vistes des del cim i amb la visita de la cueva hidràulica.
Grau de dificultat.
No hi posaria més que un 1.5/5, potser pel petit pas d'accés al cim.
Però vaja, tampoc és de vertigen massa descarada, ni molt menys. Referències a Wikiloc.
Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sarsa de Surta, Penya de Surta, Cueva Hidràulica, d'un usuari que es diu Barbastro.
Molt apropiat. Una de les grans ciutats de poblacions de la zona. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
Salut i república.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les Illes Lofoten.
Muntanyes punxegudes que cauen bruscament sobre gèlides aigües i sota seu, a les petites planes que toquen el mar, petits pobles de cases vermelles. Això podrien ser la imatge típica de les Lofoten. Blau, verd i vermell, colors predominants en aquest arxipèlag del nord de Noruega, amb una superfície de tan sols 1.227 quilòmetres quadrats i una població que no arriba a les 25.000 ànimes. La Pilar va recórrer les Lofoten de sud-oest a nord-est, al voltant de la seva principal carretera. Als Quaderns del Viatger li dediquem diversos capítols. Avui comencem.
La motivació que vam tenir per anar a les Illes Lofoten és que els països nòrdics ens encanten i havíem sentit parlar d'aquestes illes que són molt diferents a l'estiu que a l'hivern. Ens va sorgir la possibilitat d'anar en família a l'estiu i realment va ser una gran experiència i esperem poder tornar a l'hivern per veure doncs, aquesta diferència de paisatge tan gran. Les Illes Lofoten són un arxipèlag noruec La paraula Lofoten prové de lo, que vol dir peu, i foten, que vol dir linx. Per tant, significa com peu de linx, no? Perquè les illes vistes des de dalt doncs, tenen aquesta forma com el peu d'un linx. Estan formades per 5 illes importants i 2 més petites de noms impronunciables, però que formen una única unitat, ja que passes d'una a l'altra a través de ponts, de túnels i després per mils de petites illes i llots no habitats. Vam visitar les 5 grans que estan unides per una carretera, que és la E10, també anomenada carretera del rei Olaf, que recorre aquestes 5 illes, té uns 200 i escaig quilòmetres, i passa doncs, per tots els punts més importants per visitar. Comencem per l'últim poble que finalitza la carretera, que és el O, bueno, més o menys ho he pronunciat com he pogut, però que realment s'escriu amb una A, amb un cercle a sobre, que és la darrera lletra de l'alfabet noruec. Llavors també és el darrer poble, el que està més al sud. O, crec que sí que és l'únic poble del món que té una sola lletra, és el que té el nom més curt. Un poble super encantador, super bonic, que ens va rebre un estel d'ocells que semblava que estiguéssim a la pel·lícula de Hitchcock, però que realment doncs, val molt la pena visitar, perquè és un dels molts pobles de pescadors preciosos que tenen les Lofoten i aquest és un de parada obligatòria. A part d'O, els dos pobles més importants que tenen les Lofoten o que valen més la pena visitar són Reine per una part i Henningsvaen per l'altra. Reine està catalogat com un dels pobles més bonics del món i realment és un poble que val molt la pena. Sempre aquests pobles jo recomano que pareu en els ponts d'arribada i des d'allà feu la foto perquè són els llocs més macos per fer aquestes fotos que haureu vist milions de vegades d'aquests paisatges tan impressionants. Ai, els hi descriuria com les petites cases de pescadors, normalment de color vermell, tot i que n'hi ha algunes també de color groc, la muntanya al fons, l'aigua, un paradís, muntanyes molt punxegudes. I això si li afegeixes a l'estiu el verd, que contrasta amb aquest vermell o aquest groc de les casetes i a l'hivern li poses el blanc de la neu, doncs és realment un passatge idíl·lic. De Reine, igual que la majoria d'aquests pobles, és el conjunt del poble, el que és interessant. Hamnøy, suposo que es diu així Hamnøy, però jo tampoc no sé pronunciar molt bé el noruec. Hamnøy està molt a prop de Reine i són dos pobles molt similars, que també doncs, aconsello parar en els ponts d'accés i fer la foto. Tots dos, tant Reine com Hamnøy, com la majoria de pobles de les Lofoten, són pobles petitons que es poden recórrer en una horeta a peu tranquil·lament. Nusfjord és el que anomenaríem un poble museu, és a dir, és l'únic poble de les Lofoten que has de pagar entrada per accedir-hi. L'entrada està al voltant del canvi uns 10 euros. Direu, val la pena pagar aquests 10 euros per entrar en un poble quan els altres són gratuïts? Doncs jo us diria que sí que val la pena perquè veus molt bé doncs, com era la vida d'aquesta gent no? que es dedicaven a la pesca. Entraràs al lloc on fumaven el peix, a la serradora, entraràs al que seria la cafeteria bar que està en funcionament i pots prendre alguna cosa i et fas molt la idea de com vivien aquesta gent. Li vam dedicar ben bé un matí sencer, perquè bueno, vas caminant tranquil·lament, vas entrant als llocs, et pares a prendre alguna coseta, perquè les Lofoten són per disfrutar-les, també no són per anar corrents d'un cantó a l'altre, sinó per viure-hi relaxadament i tranquil·lament, perquè ells no en tenen pressa, tu tampoc. I, evidentment hi ha un itinerari i després bueno, hi ha la guixeta on has de pagar l'entrada i llavors vas seguint tot un itinerari, vas entrant als diferents llocs. Veus, per exemple, el lloc on serraven la fusta, veus el lloc on sequen el bacallà, perquè allà tenen molta tradició de secar el bacallà i tenen les grans estructures on veus tots els bacallans penjats, el lloc on els fumaven, no? Els veien fumats, el lloc on guardaven les barques, vas veient doncs, tot els llocs doncs, importants per la seva vida.
Punt i final. Hem esgotat el nostre temps. Si ho voleu, ens podeu retrobar ben aviat a la vostra ràdio local o bé recuperar continguts passats a l'apartat del podcast de La Xarxa Més. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Salut, cames i molt de senderisme. I ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.